al Rodamón per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.
Sigueu benvinguts a una nova edició del Rodamón. Primer que tot, felicitar els Jaumes. Jaumes, felicitats. I tot seguit, doncs, també, doncs, un agraïment i encoratjar a tots aquests que aquests dies de calor estan intentant apagar els incendis forestals. La nostra felicitació, el nostre recurs, el nostre recolzament a bombers, ADFs, Protecció Civil, policies locals i altres, els cossos de seguretat i també els sanitaris. Suportar les temperatures que aquests dies s'està fent i, a més, la temperatura ambiental produïda pel foc és de veritables herois. Endavant, coratge, estem amb vosaltres. I ara anem a explicar una mica per sobre les festes, perquè, de fet, és tanta intensitat de festes que tenim que cada poble mira de fer una cosa o altra. Si són concerts a la nit, si són tallarets, etc. És explicar tot el que es fa a Catalunya aquests dies, doncs seria un programa del Rodamón de 10 hores i no acabaríem. Però anem a puntualitzar les més importants. Ja dèiem que importants són totes, però per la seva grandiositat. La primera de totes, la Festa Major de Blanes. Festa Major de Blanes i lo fort, que són 4 o 5 dies del concurs internacional de focs artificials. 50 anys porten fent aquesta activitat de focs artificials per la Festa Major de Blanes. Ja si es fa a un nivell internacional. Vull dir, empreses pirotècniques de València, sobretot, de Múrcia, de Catalunya, però també doncs, europees, franceses i japoneses, sobretot japoneses, que són molt, molt vistoses. Doncs jo us recomano anar a veure els focs de Blanes. Això sí, hi ha molta gent, molta gent. Si teniu algun amic que té una terrassa que doni a prop de la platja, doncs, escolta'm, cap a casa del teu amic i a celebrar-ho bé. Festa Major de Blanes. També aquest dissabte, recordeu, aquest dissabte és l'últim que podeu anar a Santa Eulàlia de Ronçana, Santa Eulàlia de Ronçana, a confeccionar la vostra ratafia, el dia de la ratafia. Aquest dissabte, doncs, agafant un bonus, us donaran tots els ingredients per fer aquest famós licor de muntanya que és la ratafia. I feta per a vosaltres, doncs, què he de dir? Que serà fantàstica, com aquí. I tant que sí. Què més coses hi ha? Doncs, molt bé. Ja la setmana que ve comencen les santes, a Mataró. Ja sabeu que hi ha una corrua de festes i és molt maco anar a les santes de Mataró. I ara, remenant la nostra calaix de sastre per la portada musical, en anteriors programes vam parlar molt d'en Xavier Cugat, aquell geni gironí que va fer les Amèriques, que era un gran músic, un gran artista cinematogràfic, va fer alguns paperets en algunes pel·lícules, com Escuela de Sirenes, i també un gran dibuixant. Però el que tenia era un bon ull per triar les noies guapes i artistes bones. Home, recordem la Belén. En la Belén es va casar, una gran cantant cubana, d'origen cubà, i que va ser molt famosa amb l'orquestra de Xavier Cugat. Després va descobrir la Charo Baeza. I quan va tornar a Catalunya ja per jubilar-se, encara va tenir temps de trobar una noia de la comarca de la Selva el seu nom artístic, Nina, i la van comprar, la va fer famosa. I avui encara Nina es belluga, doncs, sent directora d'escoles de música i fent cançons. I he trobat una cançó que no és d'ella, que és del Lluís Llach, Amor particular, però que ella la canta amb un gust exquisit. Amor particular, una cançó de Lluís Llach cantada per la Nina. Escolteu, escolteu.
Quan veig la teva força que em ve
I ara, Maria Roser Llopart ens fa un recorregut per als nostres pobles, ensenyant-nos els seus paratges, costums i els llocs més emblemàtics, amb aquest petit i tendre espai, Geografia és poesia.
L'encís de la mar a Sant Carles de la Ràpida. Si un bon dia, clar d'estiu, sents l'encís de la mar blava, vés-hi i endinsa't a poc, mentre la mar està en calma. Gaudiràs d'un dolç plaer al gronxar-te les onades, com si un peix s'apropés a tu, tot acariciant-te amb l'escama. No el defugis, doncs ell porta dolls d'energia per donar-te, que ell, amb el seu suau refrec, sap com arribar a calmar-te. Doncs el salabre de la mar et guareix el cos i et guarda, tant de malures com emocions que et fan perdre la calma. Quan t'apropes a la mar de Sant Carles de la Ràpida, tant si és matí com la tarda, ella et transformarà el cor en un somriure ple de rialles.
Hem gaudit de Geografia és poesia, un recorregut poètic per als nostres pobles, una col·laboració de la poetessa Maria Roser Llopart.
L'altre dia un company em va indicar, em va posar en coneixement d'un grup, d'un duet, que es diu Les Roselles, i que jo fins ara no coneixia. Jo de grups així de noies joves que canten, doncs coneixia els Macedònia, que fan una sèrie de cançons de tipus informal i potser amb un toc de denúncia a vegades. Coneixia les Migues, que fan rumba catalana, però les característiques vostres, Carme, doncs no es coneixia. I he volgut conèixer una mica qui són Les Roselles. Sou un duet, no?
Sí, Les Roselles és un duet de música clàssica, format Exacte. Per veu i piano, el format clàssic de la música clàssica.
Tu ets la mezzo-soprano, la Carme.
Això mateix.
I la teva companya, com es diu?
Anastàsia.
Doncs l'Anastàsia és la que toca el piano.
Sí, sí, molt bé. Toca el piano.
Doncs esteu fent una sèrie de bolos d'estiu, una mica típics, perquè un pensa que l'estiu doncs és per sentir música en una plaça o en un escenari, en un canet rock, no? Però no, vosaltres, no sé, actueu sempre en esglésies, en centres de cultura, biblioteques, llocs de bona acústica i reduït format, no?
Sí, esclar, no és el mateix anar a escoltar música clàssica que anar a escoltar música moderna, que hi ha doncs, una sonorització i tota una sèrie de tècnica, no? El que fem en bona part és música de cambra, llavors la mateixa paraula ho diu, que els llocs ideals doncs, són espais tancats on el públic està molt a prop teu.
I on no s'escolten els mòbils. Que això és molt freqüent, eh? Està actuant i...
No ens ha passat enlloc. Tothom és molt curós.
Bueno, però que teniu un públic selecte. Jo també, és veritat. Bueno, escolta'm, el diumenge que ve actueu a Calella del Maresme, el que abans es deia Calella dels Alemanys. On actueu, a Calella? A quin lloc?
Vamos a actuar en la iglesia de Santa María y San Nicolau.
Molt bé.
A les 7 de la tarda. Ai, perdó, a les 9 de la tarda.
Tu eres l'Anastàsia?
Sí, soy
jo. Ah, vale. La pianista.
Sí,
una cosa, si m'entens el català, sí, oi?
Sí.
Escolta, vosaltres sou de la banda de Girona, no? Sou de Sant Feliu de Guíxols, potser?
Sí.
I com es vau conèixer? Que estudiava la música a les Dugues i vau dir, mira, anem a fer un duet. Com va ser formar les Roselles?
Bé, l'Anastasia ja fa temps que és professional de la música, ja els estudis ja els va superar fa temps. I ella, doncs, per exemple, una de les coses que fa és acompanyar el cor de la capella musical del monestir de Sant Feliu,
sí,
a l'orgue o al piano o el que calgui. I aquesta és una coral on jo he col·laborat i és un lloc on vam coincidir.
Sí,
també
sí.
Tenim una altra via de coincidència, que és el meu professor de cant, que és José Alberto Aznar, que l'Anastasia doncs, també l'acompanya al piano en els seus recitals.
Escolta una cosa, quin seria el vostre, no sé, la vostra il·lusió un dia? Potser actuar, no sé, a Santa Maria del Mar, a Barcelona, a Palau de la Música, al Liceu. Quina seria la vostra il·lusió per complir?
Bueno, tenemos ilusión a actuar en Palau de la Música Catalana en Barcelona porque, bueno, a mí me encanta la sonoridad que tiene allí dentro y, claro, y me parece que es más...
¿Adecuado?
Sí, más adecuado para nuestro dúo porque sí. Como Karma dijo... que no somos un dúo de, ¿sabes?, de música pop o de música, bueno, que actúa en los auditorios muy grandes, somos un dúo de música cámara más, ¿no? Y por eso...
De música intimista, genial. Música más íntima.
Sí, exacto, eso. Por
bueno,
eso,
pues, y de Calella después vais a Cadaqués, creo, ¿no?
Sí, a Cadaqués y a... Sant Pere de Pescador i Sant Hilari.
Ah, molt bé. Doncs, escolteu, us deixo, hem conegut, ja sabem qui són les Roselles, i escoltarem una mica de música vostra, vale?
Encantades, doncs, moltes gràcies.
Gràcies.
No, a vosaltres, fins ara.
Adéu.
Adéu.
Recorregut per a tots els castells de Catalunya. Coneixerem la seva història, on trobar-los i les seves curiositats. De la mà d'Ireneu Castillo, l'home que més sap de castells.
Hola, amics i amigues del Rodamón. Avui ens anirem cap a l'Alt Empordà per veure un castell molt famós que segur haureu escoltat moltes vegades, el castell de Peralada. A uns 6 km de Figueres, si seguim la carretera C-252 en direcció nord, o uns 8 km si optem per la Nacional 256 en el mateix sentit, arribarem de forma ben fàcil al petit casc urbà de Peralada, població d'aire medieval on trobarem un altre dels castells imprescindibles de la nostra ruta, el castell de Peralada. Darrere d'uns murs i envoltat per uns cuidats jardins de 7,7 hectàrees, trobarem, amagat sota d'un atapeït mar d'heures, la façana amb la imponent silueta de les dues torrasses renaixentistes construïdes amb bloc de pedra de riu de mides i composicions heterogènies que amb els seus merlets donen l'entrada al conegut casino de Peralada. L'edifici, que correspon al castell pròpiament dit i va ser declarat bé cultural d'interès nacional el 1949, està construït amb la planta quadrada de planta baixa i dos pisos, disposant d'un pati central, anomenat Pati de les Hores, al voltant del qual s'adequen les instal·lacions del casino. Instal·lacions que, junt amb els seus jardins, acullen el no menys reconegut Festival Internacional de Música de Peralada. El conjunt, exclusiu i molt ben conservat, es complementa amb l'adjacent Convent del Carme, 1293, església gòtica reconvertida en biblioteca i museu, amb la qual es comunica amb un pas elevat que des dels jardins salva des del segle XIX els murs que limiten el tram de carrer que separa amb dos edificis. L'origen del castell el trobem a l'any 1285, quan el rei francès Felip III, també conegut com Felip l'Ardit, envaeix l'Empordà i posa en setge el poble emmurallat de Peralada, patint un incendi que el destrueix. A partir d'aquí, els vescomtes de Rocabertí, senyors de la plaça, decideixen construir un nou recinte emmurallat amb el seu palau fora de les muralles del poble, al lloc on es troba l'actual castell. Així les coses, durant el segle XIV s'aixeca en estil gòtic el nou edifici vescomtal, del qual queden molt poques restes avui en dia, ja que durant els segles posteriors va patir tot d'ampliacions i remodelacions que alteraren l'estètica i disposicions originals. Fruit d'aquestes remodelacions fou la façana principal que, descentrada respecte als angles de la planta quadrada general, fou construïda en l'estil renaixentista i s'ha conservat fins al dia d'avui. Ocupat per un curt període de temps pel rei Joan II el 1472 durant la Guerra dels Remenses, la propietat ja no canviaria de mans fins al 1923, quan els Rocabertí, nomenats comtes el 1599, venen al castell, als jardins, creats el 1877 pel paisatgista franc belga François Duvillier, i el convent del Carme, adquirit pels Rocabertí arrel de la desamortització del 1835, a l'empresari polític català Miquel Mateu i Pla, qui va ser posteriorment primer alcalde franquista de Barcelona. A partir de llavors, s'inicia un període de restauració i reorientació de la propietat cap al món de l'hostaleria, amb la potenciació de la producció de vins, així com amb la construcció de la biblioteca a l'antic convent del Carme, amb gairebé 80.000 volums, dels quals més de 1.000 versions del Quixot, i del museu, on es pot admirar una gran col·lecció d'estris de vidre, mobiliari i pintura, així com una extensa mostra dedicada al món del vi. El 1979, el castell passa a ser la seu del casino de Peralada, establiment lúdic que, junt amb el seu restaurant, guardonat amb una estrella Michelin els anys 2018 i 2019, donen renom al conjunt històric i, per extensió, a tota la població de Peralada. La curiositat. Encara que no hi ha testimoni documental, es conta que el rei emèrit Joan Carles I, uns mesos abans de que fos designat successor del general Franco el 25 de maig de 1969, es va trobar amb Miquel Mateu per a preguntar-li què en pensava del seu proper nomenament com a hereu de la corona espanyola. L'entrevista, lluny del que podia pensar-se, va tenir lloc al castell de Peralada, fins on s'hauria traslladat el futur príncep d'Espanya en persona per a copsar l'opinió de l'influent polític barceloní.
Avui hem conegut un dels 2.000 castells que tenim a Catalunya, gràcies a l'historiador i escriptor Ireneu Castillo.
Thank you. Donem la benvinguda al col·leccionista, amb Josep Pons.
Dins el programa del Rodamón arriba puntualment el col·leccionista. Aquesta vegada porto una veu dels Estats Units d'Amèrica del Nord, la Doris Day, que al mateix temps que era una gran artista del cinema, tots recordem aquelles comèdies que feia i la seva cara tota picadeta, també es havia destacat gravant discos i cantant. I ara la porto amb una gravació que traduïda ve dir «Ho guardo tot a dins una capsa». Doncs escoltem i recordem a la Doris Day.
Promises made faithfully. Put them in a box, tie them with a ribbon, and throw them in the deep blue sea. And you won't go wrong if you take a song sung by Frankie Boy or Mr. C.
Put them in a box, tie them with a ribbon,
and throw them in the deep blue sea. Not for me. Dreams that ruin your sleep, not for me. Had enough. Love is one thing you can keep
in the icebox.
You know what you can do with good old tea for two, and the girl for you, the boy for me. Put 'em in a box, tie 'em with a ribbon.
Fins aquí el col·leccionista, amb Josep Pons.
El barrio de Santa Eulalia es, junto al del centro, uno de los centros históricos a partir del cual se desarrolló lo que hoy conocemos como Hospitalet de Llobregat. La historia de este barrio, separado de Barcelona por el cauce de la Riera Blanca, retrocede hasta el tiempo de los iberos, si bien fue durante la época romana, con la construcción del ramal de la Vía Augusta, que es la actual calle o carretera de Santa Eulalia, y el avance en el delta del Llobregat, que se definirá el espacio físico de este importante barrio hospitalense. No obstante, haríamos mal en quedarnos mentalmente en aquella época para averiguar el por qué hoy el barrio es así, ya que, si bien la carretera provincial es crucial en su historia, la estructura actual del barrio no se entendería sin una de las más importantes, trascendentes y olvidadas infraestructuras de toda Cataluña, el Canal de la Infanta. En este vídeo no voy a detallar la historia del Canal de la Infanta, habida cuenta que ya dediqué un exitoso post en Memento Mori a explicarla. Pero cuando este canal de riego llegó a Santa Eulalia, entre 1819 y 1820, enganchado al talud que lo separa de la Torrasa, posteriormente ocupado por la vía del tren y conocida hoy como Cornisa Verde, significó darle la vuelta al barrio como un calcetín. La llegada del agua manta procedente del Llobregat a una zona de agricultura de secano hizo que los propietarios dibujaran una densa red de acequias que, bajando del canal principal, que se encontraba entre los 20 y 17 metros de altitud, y al cual pinchaban perpendicularmente, diesen servicio de riego a los campos del lugar. A mediados del siglo XIX, la expansión de Barcelona, que había empezado a tirar sus murallas, hace que las industrias abandonen la ciudad y busquen instalarse en los pueblos de alrededor, Sants, Gràcia, Les Corts, aprovechando los precios más baratos del terreno y la menor conflictividad laboral. El barrio de Santa Eulalia, colindante con Sants, se aprovechó del paso de la carretera provincial para ubicar algunas fábricas, Tintes Pareto, por ejemplo, y empezó a crecer al lado y lado de dicha carretera. Evidentemente, si vienen las fábricas, los obreros vienen detrás, y aparte de crearse viviendas para acogerlos, al borde de la actual calle de Santa Eulalia, se construyeron viviendas aprovechando la parcelación de los terrenos agrícolas y sus caminos de acceso. Terrenos y caminos que la mayoría de las veces estaban limitadas por los trayectos de las acequias del Canal de la Infanta, que aún daban servicio a los numerosos campos de la zona. Pese a esta incipiente industrialización, Santa Eulalia de Provençana era un barrio eminentemente agrícola, pero con unos primeros centros industriales dispersos. No obstante, el continuo ensanche de Barcelona hizo que a finales del siglo XIX acabase por absorber los pueblos más cercanos, Sants entre ellos, pasando a colindar directamente con l'Hospitalet. Esta nueva situación hizo que los terrenos rurales de Santa Eulalia acogieran cada vez más industrias, Cantrinchet, Aprestadora Española, Fundición Escorsa, y más viviendas para sus trabajadores en las proximidades. La Exposición Universal de 1929, por la cercanía geográfica de la montaña de Montjuïc, y la llegada del metro, dieron la puntilla urbanizadora a la barriada, siguiendo, como siempre, la planificación determinada por las acequias. Unas acequias que, ante la progresiva pérdida de su uso agrícola original, comenzaron a ser utilizadas como alcantarillas. Tras la Guerra Civil, el crecimiento descabalado del negocio inmobiliario durante el franquismo hizo que los pocos restos de campos que aún quedaban en el barrio y que aún se regaban con agua del canal fueran convertidos en tocho y cemento a la misma velocidad endiablada con que arribaba la gente de fuera a nuestra ciudad. Ello, además de forzar la cobertura de la red de riego, posibilitó la fosilización en la estructura urbana de las antiguas acequias, las cuales pasaron a ser canalizaciones entubadas en las que abocar los residuos humanos, no existía el más mínimo alcantarillado planificado, y pasando a ser, en muchos puntos, la separación física entre los edificios. En la actualidad, el canal principal está totalmente cubierto y convertido en un gran colector que pasa paralelo a las vías del tren y bajo el edificio histórico de las cocheras del metro. Por su parte, las acequias menores, que antaño conducían el agua a las huertas, han formado la red de alcantarillado del barrio, debido a su útil pendiente hacia el mar, así como buena parte de la estructura de calles que podemos encontrar entre la carretera de Santa Eulalia y la Gran Vía. En definitiva, que aunque no lo parezca, e igual que pasa en el resto de Hospitalet, el barrio de Santa Eulalia que podemos ver, disfrutar y demasiadas veces padecer hoy en día, ha sido dibujado por el esfuerzo y el sudor de unos agricultores que a golpe de azadón abrieron las acequias con las cuales llevar la vivificante agua del Canal de la Infanta a regar sus campos. Una historia que, ignorada por la gran mayoría de sus habitantes, deberíamos tener más presente de lo que la tenemos. Y es que una ciudad sin pasado es sencillamente una ciudad sin futuro.
musicals, ens descobrirà joies de la música. Josep Dalmau, el nostre company incombustible, ens les presenta.
Avui, en aquestes èpoques musicals, parlarem de Es Express, pronunciat com a Es Express. I què he dit jo? Això va ser un muntatge de música dance britànica de finals de la dècada dels 80, que va tenir un dels primers èxits comercials en el gènere acid house. El tema From Express, Theme from Es Express, que contenia elements de It's in Love, You're After, de Ross Royce, fou una de les primeres gravacions en capitalitzar el sorgiment de la cultura del sampleo. El sampler és, com sabeu, aquell element que permet introduir trossets d'altres cançons al mig d'una altra cançó. La interpretació d'aquesta cançó va arribar a ser número 1 en la llista de singles del Regne Unit durant dues setmanes al mes d'abril del 1988. Va arribar a la llista Hot Dance Club Play als Estats Units i també va aconseguir el lloc 91 en el Billboard Hot 100 dels Estats Units. L'actor principal en aquesta qüestió va ser el discjòquei i productor Mark Moore. En el 1989 el grup va llançar el seu àlbum debut, Original Soundtrack. L'àlbum constava de versions un xic més llargues del tema d'Es Express. Els seus següents èxits, Superfly Guy, va aconseguir el número 5 al Regne Unit i una versió de Hey Music Lover de Sly and the Family Stone. I, en fi, va acabar broca una mica això, Això es va anar acabant. Va anar aminorant la qüestió i amb el llançament del segon àlbum Intercourse, l'acte es va reduir a un duet de Moore amb la nova vocalista i DJ Sonic. Encara que no fou tan exitós com el seu debut, Intercourse va generar diversos senzills i èxits de clubs en el Regne Unit. Sonic, que ja era una DJ exitosa, finalment es va embarcar en una carrera en solitari i va produir un dels més grans èxits de club de finals de la dècada dels 90, It Feels So Good. Moore també va llançar molts senzills, remix i àlbums per la seva compte i també va formar la banda anomenada Needless Dust. Bé, doncs, anem a escoltar aquest èxit, aquest Es Express, el tema fòrum Es Express, i demà serà un altre dia. Vinga, som-hi.
Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip.
Countdown is progressing.
Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro. We'll be right back.
She's got it. Hem escoltat Èpoques musicals de la mà de Josep Dalmau. El Rodamón, per parlar de costums i tradicions. Un programa que ens acosta a altres cultures d'arreu del món. Un espai per parlar de turisme i de la gent. El Rodamón es fa amb la complicitat de Maria Roser Llopart, Mons Milà, Josep Pons, Irineu Castillo, Josep Torrents, Albert Calls, Josep Dalmau, César Escobedo i Manel Sorribes.